Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
El Mundial de Futbol, que s'està celebrant aquests dies, farà incrementar més de 40.000 milions de dòlars al PIB mundial, tot i així sembla que tampoc serà cap gran negoci per als països anfitrions, els Estats Units, Mèxic i el Canadà, perquè el que facturen per una banda ho perden per l'altra, perquè el Mundial els obliga a paralitzar moltes altres activitats econòmiques. Resumint, que potser el Mundial mou molts diners, però probablement, i com passa molt sovint, aquests diners aniran a parar a les butxaques d'uns quants escollits. The way you walk, the way you understand me, the way you move, the way you just whisper me, the way you touch. Què tal, Santiago Niño Becerra? Què tal? Com portes la calor? Com estàs?
Bueno, pues estic bé, però la calor fatal, fatal, horrible.
Fatal,
horrible.
Fatal. Bé, però escolta, aquest estiu l'hem de passar, eh? Per tant, platja, Santiago, no? Aire i, sí, sí. I actitud positiva, sí, sí. No? Sempre.
I Coca-Cola fresca.
Sí, i Coca-Cola fresca. Escolta, deia, al parlàvem del Mundial, parlava ara també del turisme. Tu sempre dius que no pot ser un model econòmic tan basat en el turisme. La notícia dels 500 nous hotels no et deu agradar gaire, no? Què em diries? 500 nous hotels, déu-n'hi-do, no?
Bueno, hi ha una cosa que ja ha quedat superdemostrada i a l'informe Fènix, que han tret aquest grup d'economistes catalans, ho deixa molt clar. El problema de basar una economia en els serveis, i sobretot en els serveis de baix valor afegit, com és el turisme, això implica una baixa productivitat i implica uns baixos salaris. És a dir, amb aquest informe, Chantal es diu que qualsevol salari brut anual per sota de 29.000 euros està subvencionat, no és rendible. Perquè consumeixen més serveis del que generen. Llavors, continuar a apostar per al turisme amb aquesta línia, jo crec que, la lectura que jo faig, jo crec que el que implica, el que significa, és que no hi ha alternativa. O no se sap trobar alternativa. I això és molt perillós.
Ja. Turisme, i hem de parlar també aquest final d'estiu d'uns acomiadaments, que a mi em preocupa. En Volkswagen, atenció, 100.000 acomiadaments, aquesta xifra, no? 100.000, quantitat enorme. És el lloc de treball que podrien desaparèixer del gegant Volkswagen. I això és més o menys un de cada 7 treballadors, Santiago. Quina lectura em fas? Perquè és una marca de cotxes que jo recordo de ben jove, no? Que ha estat sempre, doncs, els alemanys molt potents, però ara amb tots els cotxes xinesos i, a més, amb també tota la competència japonesa, ha patit molt, no? En aquest cas, aquesta companyia. Què et sembla, no?, aquesta xifra?
Bueno, però és que, a veure, això ens sorprèn molt perquè, clar, són 100.000 de Volkswagen, però els acomiadaments en les darreres setmanes anunciats per grans empreses s'apropen als 400.000 a tot el món, Chantal, 400.000, 380 i pico mil. Clar, què és el que passa? Per una banda, tens una tecnologia que cada vegada necessita menys factor treball en el sector de l'automòbil. És a dir, el sector de l'automòbil és capital, és purament capital. En segon lloc, els processos d'enginyeria cada vegada són més precisos i necessiten menys persones. I per altra banda, en el món de l'automòbil, a nivell mundial, hi ha un excés d'oferta. Amb el qual que significa? Bueno, significa que, evidentment, sobre capacitat d'oferta. Què s'importa, quines marques o quins models s'emporten aquesta oferta? Evidentment, els que ofereixen més per als diners que cobren. És que no hi ha més.
Però hem de dir que la competència amb els cotxes xinesos, perquè ara mateix, ja saps, que s'estan implantant la meitat de preu. Els cotxes xinesos es comencen a notar molt en el sector, no? Per tant, em diries que aquesta mesura d'aquests acomiadaments respon també al que està passant amb la competència dels cotxes xinesos, no?
Evidentment. Mira, Chantal, jo conec un cas, un conegut meu. Sí? La setmana passada es va comprar un cotxe elèctric 100% xinès. No, evidentment no diré quina marca, no? I jo li vaig preguntar, li va costar 36.000 euros. I jo li vaig preguntar, escolta'm una cosa, amb una marca europea equivalent, quant hagués costat aquest cotxe semblant? I em va dir, no existeix. És a dir, per tenir un cotxe amb les prestacions i amb l'equipament que té aquest cotxe de 36.000 euros, hagués tingut d'anar-me a BMW o a Mercedes, i a partir de 80.000 euros. És a dir, les coses han arribat aquí, Chantal, eh? When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just like a prayer. You know I'll take you. When you call my name, Santiago Gigafactoria IA, n'hem parlat moltíssim. També el programa, mentre Alemanya Volkswagen pateix aquí, grans empreses se sumen a aquest macroprojecte i això ens fa ser optimistes. Empreses com, atenció, Telefònica, Banc Santander o ACS de Florentino s'han sumat al consorci públic-privat. A partir d'endavant, la Gigafactoria dirà que es vol fer a mora de la nova. L'altre dia els veiem reunits amb Pedro Sánchez a la Moncloa i també amb el nostre amic Francesc Fajula, que havia estat al Mobile i que ara serà l'encarregat de dur aquesta Gigafactoria. I, per tant, que s'hi sumin tots ells. S'inverteixen, atenció, oients, són molts diners, 1.500 milions d'euros, que ens fa pensar, 1.500 milions d'euros són molts, ens fa pensar que la candidatura triomfarà, perquè el projecte serà aprovat per la Comissió Europea d'aquí uns mesos, perquè, clar, si inverteixes tants diners, Santiago, i després no ho aproven, suposo que és segur, no, això? Què em diries? No, que sí, possible, quasi segur que es farà.
Clar.
El que passa és que jo aquests grans projectes,
sí,
com per exemple els centres de dades, no?, que s'estan posant a l'Aragó, jo el que no acabo de veure és l'impacte, sobretot a curt i a mig termini, que tindrà sobre el dia a dia de l'economia, en aquest cas de Tarragona. Perquè la construcció, sí, evidentment, la construcció intervendrà moltíssimes persones. Ara, que cuidado, perquè, per exemple, la fàbrica xinesa de bateries d'Aragó, pràcticament tots els obrers són xinesos, és a dir, els han portat i després els tornaran a endur, És a dir, però durant la construcció, d'acord, però després aquest tipus d'instal·lació necessiten una mà d'obra que no és moltíssima i a la vegada necessiten un nivell de qualificació molt elevat. Llavors, la pregunta és, aquí a Espanya tenim aquesta mà d'obra amb qualificació per poder subministrar aquestes factories? No ho sé, no ho sé. És a dir, és que la notícia és bona, això per descomptat, però l'impacte amb l'economia, en aquest cas de Tarragona, a curt i mig termini, s'ha de veure.
Molt bé. Recordem, quin impacte real pot tenir aquesta infraestructura sobre l'economia del territori. Tu parles de que cal més valor afegit en l'activitat econòmica en aquest sentit, no, Santiago?
Sí, és a dir, per exemple, a mi, més que aquests grans megaprojectes de gigafactories i coses d'aquestes, sobretot jo m'agradaria més, per exemple, que una tecnològica posés a Tarragona un centre de recerca i disseny, per exemple. El que ha fet Google a Màlaga. Ara em diràs, bueno, però això ha sigut molt negatiu per l'increment de preus de vivenda a Màlaga. Correcte. Però això s'ha de planificar. El problema és que a Màlaga no es va planificar absolutament res. Però, és a dir, aquest tipus de projectes, centres de recerca, de disseny, atrauen persones. S'han de... persones que consumeixen, moltes, al nivell de qualificació. Moltes poden ser espanyoles. És a dir, hi ha un moviment intern. Persones que estan fora poden retornar. Persones que estan fora, vull dir espanyoles, poden retornar. És a dir, veig que té un impacte territorial més elevat que no, per exemple, un centre de dades. Come on and cha-cha-cha with me. And I'm a cha-cha-cha with you tonight.
Més temes avui amb Santiago Niño Becerra. A veure, situació econòmica actual. Ara parlarem de la situació econòmica perquè hi ha dades, Santiago, que conviden a l'optimisme, no? Però en canvi n'hi ha d'altres de realistes que ens fan tocar de peus a terra. Per exemple, una dada, atenció, oients, el 35% de la població diu que la situació econòmica és prou bona, i el 56% diu que és dolenta o molt dolenta. El PIB puja, els preus pugen, com sabeu, que tots ho notem a les nostres butxaques, però els salaris no a la mateixa velocitat. Sempre hem parlat amb tu, l'altre dia també, hi havia un àudio que vam fer que la classe mitjana s'aprima, que també va ser un dels àudios més escoltats teus l'altre dia, Santiago. I, per tant, en veritat és que estem en una situació que no som conscients, no? Però realment els preus pugen i els salaris no ha passat així a la mateixa velocitat. I això s'està notant. I cada vegada
bueno,
més.
Xantal, el que comentàvem abans, l'economia dels serveis de baix valor afegit, hostaleria, restauració, turisme, tot això és cert que ocupa moltes persones. Es necessita molt de treball, però és un treball de baix valor afegit, de baixa qualificació, de baixa productivitat i de baixos salaris. Llavors, clar, és a dir, els polítics, per una banda, diuen que cada vegada hi ha més persones afiliades a la Seguretat Social, el que és cert, és a dir, és totalment veritat, però per altra banda, el PIB per càpita, a Catalunya, per exemple, ha caigut 12 punts en els darrers anys. És a dir, no es pot estar amb les dues posicions d'incrementar l'afiliació a la Seguretat Social i al PIB, i per altra banda, que els salaris pugin. Llavors, clar, hi han dos relats. I això té una solució molt dolenta, eh? És a dir, perquè això implicaria canviar de model productiu. Però no, sembla ser que els polítics no estan per aquesta llavor.
Ja, estic mirant dades sobre el salari brut mitjà anual, 29.540, uns 2.110 euros bruts al mes, 14 pagues, salari brut mensual mitjà, 2.386, i en aquest cas el salari més freqüent i el més habitual és 16.520 anuals, que aproximadament vol dir 1.180 euros en pagues. No? Per tant, és útil saber no, això, el salari mitjà puja, perquè les retribucions molt altes eleven la mitja, però el salari més freqüent doncs és el que percep el grup més nombrós de treballadors i en aquest cas, quina reflexió faria Santiago amb aquestes dades?
Bueno, pues és el que he dit al començament, és a dir, que l'informe Fènix, parlant de Catalunya, ha posat de manifest que qualsevol salari per sota de 29.000 euros no és rendible. És a dir, no, és un salari subvencionat. Per això, pràcticament tot el sector turístic i el sector càrnic, a la vegada, són sectors que no estan generant el que estan pagant els seus treballadors. Hi ha una dada que és molt important, que també l'aporta a l'informe Fènix. Els dos punts d'Europa on el sector del porc, de l'elaboració del porc, són més importants, són Catalunya i Dinamarca. Molt bé, a Dinamarca i a Catalunya els preus d'elaboració, els preus d'exportació, sí, són molt semblants. Però a Dinamarca els salaris són més del doble que a Catalunya. Per què? Perquè han invertit, hi ha tecnologia, cosa que a Catalunya no s'ha fet.
Molt bé. Santiago, hem d'acabar. Escolta, vull desitjar bon estiu, bones vacances. On vas de vacances? A la muntanya, al mar, a la platja?
No. Anem al Cantàbric, pràcticament sempre anem allà, és a dir, un poble relativament petit, de marítim, a la costa, es diu Arminsa. Hi ha uns quants graus menys que aquí.
Clar.
S'està molt bé.
S'està fresc en Cantàbria, molt bé. Aniràs a passejar, desconnectaràs una mica, no?, de la feina, perquè tu sempre estàs connectat a l'actualitat, dic que a l'estiu desconnectes, no, Santiago?
Bueno, desconnectar del tot és impossible. Aquest poble no està a Cantàbria, està a Biscaia, però
molt
bueno.
Molt bé.
Sí.
Doncs escolta, molt bones vacances, Santiago, gràcies per aquesta temporada que hem compartit i dir als oients del Revolució 4.0 que ens queden pocs programes però que tornem a la setmana del 2 de setembre, l'onzena temporada, i que el Santiago Niño Becerra serà amb nosaltres i que ja portes unes quantes, no? Jo crec que portes pues, 8 o 9, sí?
Pues, o 10, sí, sí.
O 10, sí, sí. Sí, clar.
Sí, sí.
Ets un històric ja, del Revolució.
Jo, mai tant.
Clar que sí, home revolucionari. Ja saps que t'estimem molt. Gràcies, bones vacances. Santiago Niño Becerra, gràcies.
Igualment.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.